ja ho sabeu que els dilluns ens toca començar el programa parlant de salut sexual i en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a la psicòloga i experta en aquest àmbit, Sílvia Palau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlarem d'una temàtica que et toca molt de prop.
Sí.
Perquè els oients se'n facin una idea, la Sílvia està amestat, estem esperant doncs, un pròxim col·laborador de Ràdio Nacional, l'Àxel. I Sílvia, avui portem un tema que crec que no se'n parla gaire o de fet podríem dir que es tenen moltes idees contràries al que realment és, no?
Sí, al final, vull dir, estem plegats de mites, estigmes, i com no, doncs l'embaràs també n'és d'un, no?
Avui parlarem del sexe durant l'embaràs i també el postpart.
Exacte.
Anem a introduir-ho en el sentit de que et posaré una reflexió que té sobretot la societat en general, que quan les dones estem embarassades és perillós practicar el sexe.
És perillós, inclús, com som intocables, no? És aquest punt de...
Som de porcelana, no?
Exacte. Estem malaltes, inclús, he arribat a sentir. I no és així. Vull dir, li hem de donar la volta, com tot, no? El sexe, òbviament, canvia, perquè és una etapa de canvis generals, no? Tant físics, psicològics, socials, inclús. Però el sexe ens ajuda. I és aquí on hem de fer aquesta psicoeducació.
De quina manera ajuda el sexe en una època, com és el cas... La teva, que estàs embarassada.
Sí que és cert que jo diferencio molt amb els trimestres, no? En un primer trimestre, òbviament, et trobes fatal. Vull dir, nàusees, cansament, llavors el cos comença a canviar i potser la libido no està tan activa com d'altres vegades, no? Llavors, aquí sí que és cert que moltes dones fan una parada, no? I és lícit, no passa res. Però sí que és cert que d'entrada al segon trimestre, aquí ajuda molt, no? També, perquè el sexe en si, per qui no ho sàpiga, el semen de l'home, porta com unes prostaglandines, que li diuen, que ajuda a que es generi com el coll de l'úter estigui més fèrtil, no? Que la dona gaudeixi més, i no vol dir que provoqui un part. Que això passa molt sovint, de creure-ho, no? De dir, ostres, si tinc sexe em generarà contraccions i provocarà un part. Però no és així. Vull dir, genera oxitocina, plaer, fa que la parella torni a connectar, no? I inclús la dona és un moment on les nàusees, etc., desapareix, i per tant es troba més activa. I el sexe es gaudeix molt més, perquè és una fase de que estàs molt sensible, el pit el tens més sensible, hi ha més circulació sanguínia, i per tant els orgasmes són molt més plaents. Després ja ve aquesta tercera fase, on òbviament ja pesa tot, torna el malestar, llavors el sexe es redueix, tot i que és el millor moment per provocar una mica aquestes contraccions i ajudar el cos a preparar un part.
En quina manera o de quina manera ajuden aquestes contraccions a preparar el cos, perquè com deies, hi ha el pensament de que quan es té sexe, quan estem en una etapa doncs més avançada d'aquest embaràs, es pot provocar el part. Com és realment aquestes contraccions? Com les noteu vosaltres i com realment afecten el nostre cos?
S'ha de diferenciar molt la contracció de part, per un cantó, i la contracció d'orgasme, no? S'assimila molt perquè al final tot és coll de l'úter, no? Però sí que és cert que el sexe ajuda a que la dona generi aquest moviment d'úter i, per tant, pugui com activar una mica aquest sistema de, doncs, va, que això s'ha de bellugar, no? Això ho veig molt amb dones que estan ja 41 setmanes, pobres, i diuen, és que no surt. I moltes llevadores, ginecòlegs, ho aconsellen de dir, doncs, mira, prova de practicar més sexe amb el teu home, no? Intenteu tenir més activitat per generar oxitocina, per generar aquest moviment i que comenci a produir-se el part. Però torno a dir, no vol dir que tenint sexe un segon trimestre el part vingui. I al final el cos és molt savi, no? Llavors aquestes contraccions ajudaran a que la dona estigui més preparada. Aquest coll de l'úter doncs, estigui doncs, això, no? Més, potser més a prop d'aquesta obertura vaginal. Sí. Aquí és on vinc a dir, no? Que molts mites en aquest sentit. De pors, de... És que no vull que el nadó ho noti, no vull que... Que això passa molt.
Perquè aquesta connexió no arriba, aquesta connexió física, em refereixo, eh?
Exacte. El nadó al final està dintre d'un sac amniòtic, de l'úter, i està molt més amunt de lo que seria l'entrada de la vagina. Per tant, no hem de tenir por. No hi ha cap... Jo sempre dic, no hi ha cap penis que pugui arribar fins al final per tocar aquest nadó. Perquè això seria molt fàcil, no? Vull dir, al final de tocar-lo. Un ginecòleg podria tocar-lo, vull dir, al final, no? Provocar-lo seria fàcil. I no és així. I depèn de moltes coses. Un part s'inicia amb una secreció del nadó, de dir, ep, ja estic llest, vull dir, envia
ja
aquesta hormona, exacte, ja respiro. I per tant, comença el part. No vol dir que amb una penetració o amb un vibrador, també podria passar, s'inicia un part. Vull dir, aquí ho hem de trencar literalment. Aquest nadó no nota res.
És interessant veure també com afecta aquest pensament a les relacions de parella en general, no? Perquè suposo que t'hi has trobat a consulta que moltes vegades et diuen, no, és que ho fem molt poc, pel que hauria de ser, no? Pel que ens estan dient, que ens deies, no? Ginecòloga i ginecòlegs que diuen doncs, que això és una bona manera, igual que anar a caminar, fer servir les pilotes aquelles grosses de
pilates,
plàstic, no?
Sí, exacte. Sí que m'hi trobo, no? M'hi trobo molt, justament, una dona que té ganes, perquè evidentment doncs, som humans encara i tenim plaer, i un home amb molta por. Llavors, clar, què passa? Doncs que la dona li diu, perquè no passa res, vull dir, hem de provar postures noves perquè, evidentment, doncs, la panxa pot molestar o la postura de l'esquena molesta, però, bueno, jo tinc ganes, no? I veus un home com molt reticent, normalment, de la por, bàsicament. Llavors, hem de trencar l'estigma a la consulta i, doncs, anem a provar cosetes que us vagin bé. Potser no cal fer la penetració que fèieu sempre, no cal una postura estranya de cama
supera. No, perquè depèn de com, tampoc pots.
No, no pots, no pots. És que pel final ja la cosa es complica. Però sí que és cert que ho hem de reconduir i potser trobar un plaer diferent.
Aquesta por feia referència que sobretot la tenen la part de la parella. És a dir, les mares normalment no tenen aquesta, no? Aquest sentiment de dir no, és que potser la liarem. No?
Clar, jo crec que com el tens a dins, tu notes, no? Vull dir, al final pots controlar-ho més. Jo crec que per ells és més ambigu, de dir, és que no sé on estan i com estan i si provocaré res. Vull dir, és normal aquesta por, és la por al desconeixement, no?
A mi la mare no. Si parlem també, Sílvia, sobre aquests canvis psicològics, aquests canvis de sentiments, també pel tema de les hormones, que ja vam parlar una vegada de la menstruació, que també hi ha uns canvis hormonals molt bèsties, però en l'embaràs crec que per molt que haguem passat tota la vida tenint la menstruació, no som conscients de tot el que arriba després quan ens quedem embarassades, no?
Clar, sempre hi ha un pic hormonal, perquè és així, no? Vull dir, quan el cos detecta que hi ha un embaràs, hi ha un canvi. I això genera segregació d'hormones, doncs, que poden ser com més testosterona, no? La progesterona també. I això genera que la dona doncs, estigui més sensible. Però ha de ser així, vull dir, un canvi natural, eh? Això ningú pot jutjar, no? Sí que és cert que aquest canvi hormonal pot generar doncs, una dona doncs, més angoixada, més trista, més irritable, no? Potser aquest punt de tolerar menys les coses, però jo sempre dic que és una fase. I és una fase que hem de passar, estem més biològiques i més sensorials. Després sí que és cert que hi ha un canvi molt d'identitat. Aquí és on ens hi trobem a consulta, no? De dir, és que em fa por el que ha de venir, em fa por com em sento, no em controlo, no? Veig que m'estic com inclús allunyant de la parella. Llavors, aquest neguit fa que les persones doncs, tinguin aquesta por a el que és de bé en 9 mesos, que passa molt ràpid. Llavors, clar, s'ha de preparar molt bé aquests canvis i tornar-te a conèixer tu mateixa.
Pel que fa a la parella, també tenen una feina extra.
I tant.
Ja no només d'intentar ajudar tot el que es pugui, sinó també intentar entendre encara una mica més, no?
Sí.
A les persones que portem doncs, una personeta a dins.
Clar, jo els explico de dir, bueno, és un tràmit, vull dir que al final doncs, estareu tots més sensibles, amb més pors, més neguits, i l'heu de passar com un equip. Vull dir, potser ara la teva dona doncs, estarà més neguitosa, doncs intentem no provocar més neguits, saps què vull dir? Tolerar una miqueta més. Però jo crec que al final ells també tenen molta por. No? Perquè al final és un tema que no coneixen ni controlen. I per tant es veuen molt, molt frustrats de vegades. No? De dir, que no sé què he de fer. No sé si li he de dir, no li he de dir, si l'he d'ajudar, no em deixa ajudar-la. L'he de tractar, com dèiem abans, amb més carinyo o com si estigués malalta o no ho entenc. Llavors falta comunicació a vegades també.
Deies que passen ràpid aquests 9 mesos. Potser per la parella passen més lents?
Potser sí. Clar, ells al final veuen el creixement d'una panxa. O les ecografies, o no, aquests moviments del final, però sí que és cert que, clar, és llarg, imagino. Si traiem el sexe, traiem que no reconeixem la parella, no? L'identitat, tothom no? Es volca més amb aquest nadó que vindrà. Clar, també es senten una mica aïllats, que és un sentiment molt habitual amb la parella, de sentir-se com fora de lloc i que ningú els té en compte.
Llavors aquí, això és un tema que s'ha comentat molt en general, de en el moment que neix el fill o la filla, la parella desapareix, no? Perquè llavors tots els esforços estan posats en que aquesta criatura doncs, estigui bé, que tingui de tot, que no li passi res. No? Moltes vegades doncs, acabem a l'hospital 30 vegades a la setmana perquè agafen qualsevol cosa i has d'estar pendent d'ells.
Sí.
I sí que és veritat que pot donar la sensació de que aquesta relació de parella ha deixat de ser el que era abans.
Exacte.
Per estar única i exclusivament encarada amb el nadó que tenim a casa.
Jo els explico, de dir, canviarà. Vull dir, no us espereu que neixi un nadó, no? S'acostumi als vostres horaris, sigui, no? Us comuniqui el que li passa... Vull dir, hi haurà un moment de caos. Però és un moment que és normal, és caos. Vull dir, al final no ens coneixem. Una personeta que encara no està ni madura i ens necessita. Per tant, hi haurà una fase, que sol ser el postpart, el primer anyet, que és complicada. Llavors, és on sorgeixen conflictes, on les parelles, no, es retroben d'una manera que no s'agrada del tot. És on ve la teràpia, bàsicament. Però sí que és cert que s'ha de passar per aquí. Vull dir, és habituar-te. Al final, som de rutines. És quan aquest nadó maduri, també madurarem com a parella, com a pares i com a tot.
T'has trobat amb casos de que aquesta primera etapa postpart hagi comportat un trencament total?
Sí, me n'he trobat i realment és una pena, no? Perquè al final hi ha moltes coses que dius, ostres, s'hauria d'haver treballat abans, potser, no? I es veia com a venir, no? Que la parella estava tensa o hi havia conflictes abans i hi ha un coneixement erroni de que el nadó solucionarà això. Això m'he trobat moltes vegades. Hem buscat l'últim fill perquè creiem que seria el més adequat, no?
I que ens arreglaria la nostra relació de parella quan realment
no.
El problema és nostre.
Exacte.
No?
Era un problema de parella, que ja venia amb una motxilla i afegim un nadó amb aquesta motxilla que...
Encara la fa més grossa.
Claro, que barreja tot. Exacte.
Aquí també és important donar-hi aquest punt més. El fet de que tenir un nadó no significa que s'arreglaran els problemes de casa.
No, clar que no. Al final seria injust també. No? És com una responsabilitat que li donem a un nadó. I no ha de ser així. No pot néixer amb aquesta càrrega, tampoc.
Depèn de com surti el nadó, llavors ja serà un altre tema.
Això sí, hi ha nadons amb temperaments difícils que, bueno, que te'ls toca una mica el sistema. Però al final ens acabem sortint. Si la gent repeteix, és...
Però alguna cosa serà.
Correcte.
Aquí també, tema postpart, clar, depèn molt de com sigui el part. Perquè si tenim un part natural... Tenim unes condicions físiques després i si és una cesària...
Exacte.
És totalment diferent.
O inclús un part natural amb una episiotomia, no? Amb un tall, doncs també que s'ha de curar, no? Jo sempre els dic, hi ha unes 4 setmanes, 6, més o menys, després del part, que s'evita el sexe.
I això també per prescripció mèdica.
Sí, sí, correcte, t'ho diu el metge. Vull dir, ell serà, de fet, o ella el que et dirà, ja estàs bé, no? La quarantena ja se supera. Però sí que és cert que a la dona li costa més tornar a tenir relacions sexuals, si és un part vaginal, per exemple, que si és cesària. És com una por a, ai, em farà mal, com ho tindré, no notaré res. I també un component que se'ns oblida molt, que és la lactància. La lactància genera la prolactina i fa que la libido de la dona doncs, estigui per terra. Però és natural. Abans la lactància es feia servir com a mètode anticonceptiu, de fet.
Ah, sí?
Sí, perquè treia el desig de la dona i alhora no generava l'hormona l'hormona que ajuda a tenir un sexe plaent, no? És com que generava una barrera amb aquesta prolactina elevada perquè la dona es quedés embarassada. Costa més d'ovular amb una lactància perllongada.
Però sí que hi ha hagut casos que en època de lactància s'han tornat a quedar embarassades.
Sí, hi ha casos que els ve molt ràpid la menstruació. I clar, vull dir, és un risc. Vull dir,
això si... també és una mala passada, també et diré, no? O què?
Sí, jo penso que sí, perquè imagina't, 9 mesos, una lactància, un postpart, i de sobte, no?, tornes a dir, ostres, tu no estàs embarassada. Clar, i tornem a començar, no?, i a sobre amb aquest cansament, amb aquest nadó, amb aquest canvi d'identitat.
Aquí també et volia preguntar, Sílvia, per la diferència d'edat entre el primer, el segon i el tercer fill. Ho posem pel primer i el segon. Perquè els pares estiguin... dins el que seria el que consideraríem com a normalitat de que la parella és una parella estable, que no han tingut problemes anteriorment, han tingut el primer fill, ha anat tot bé. En quin moment, com a parella i també com a mares,
sí,
s'acostuma a donar el pas d'anar a buscar el segon?
Jo el que veig molt sol ser als 2 anyets, 3-4, no molt més. Jo penso que també és com un... Ens hi posem ja, que acabem de com sortir, i potser el nen ja és més autònom, no? I tornem a reprendre. Però realment depèn molt de la casuística de la parella. El que dèiem, no? De la situació laboral, econòmica, de com és aquest primer nen o nena, no? Aquest temperament, de com estic cansada o no estic cansada, si he recuperat hàbits... És molt individual, la decisió.
Faria molt la diferència d'edat entre un fill i l'altre? És a dir, deies, entre 2 i 4 anys, entre el primer i el segon... Fa molt que la diferència sigui més gran?
Jo penso que sí, però al final, al meu cas, per exemple, la meva filla té 8 anys i ara ve una altra, no? Vull dir, i sí que és cert que per una banda dius, ostres, es portaran molts anys, però d'altra banda dius, ja és molt autònoma. Llavors, ja no requereix aquest punt de demanda que a mi potser doncs, em generaria si tingués 2 anys, no? Vull dir, al final, és com que el teu rol només és matern. Per tant, aquesta diferència més elevada d'edat també ajuda a que tu puguis doncs, tenir una mica de llibertat i com tornar a començar. No? Has gaudit d'aquest temps de tornar a estar sola, no? Com a dona.
I la gelosia com es porta?
també és un tema important.
Ja no només entre germans, perquè ja no només em baso amb el tema dels germans, sinó també uneixo amb la part de l'altra part de la parella,
mm-hmm.
perquè al final, sempre s'ha dit, les mares tenen aquesta atracció, posem entre cometes, pels nadons, justament doncs, per al tema de la lactància, mm-hmm. perquè generen una, no, una olor que es sí. dona doncs, aquesta suposició de que la mama és menjar
sí, sí.
i el papa no.
Clar, veus un pare que se sent esclòs, normalment, de dir, és que clar, ella inclús li dona el pit, no? I li fa tot, i jo al final què faig? Vull dir, i més si és nen, no? També és una rivalitat inconscient. I ara la mare doncs, se centrarà en un nen, que és un noi, no? I per tant m'esclou a mi. És un tema, és un complex que li hem de dir, no?, als psicòlegs. Però sí que és cert que es dona, i llavors és aquí on hem de fer conscient a la parella i dir, no, no, és que tu pots fer d'altres coses. No vol dir que ara siguis invàlid, no?, com a pare o com a parella. Però és algo natural i succeeix molt. I més si hi ha dos fills petits, la dona doncs, està molt, no? Pues, es dedica a la maternitat, i aquest home a vegades se sent com... Ho he perdut tot, no? He perdut ser home, he perdut el sexe, he perdut... Només soc pare, no? I també és injust, això.
Mm-hmm. Llavors aquí hem de fer una feina primera amb un dels progenitors, en aquest cas la parella que ara amb la que ens estaven centrant, però també amb la mare, perquè també nosaltres com a dones que hem portat una criatura al món o dos, o tres, mm-hmm. o les que siguin, també hem de fer un esforç, per molt que costi en el moment de dir no, no, deixo la criatura, me'n vaig amb la meva parella, perquè sé que si no es sentirà exclosa, mm-hmm. també és una feina nostra.
Sí, ens costa molt a les dones, no? I aquest síndrome, com dic jo, de superwoman, no? De puc fer tot, vull dir, inclús al gimnàs, m'he de cuidar, he de cuidar el nen... I el que veig molt és que un pare intenta fer, i clar, no té l'hàbit de fer, llavors el jutgem. Com ho estàs fent malament, veus? És que no
això
està bé.
Això no es fa així, no?
Exacte, has oblidat del bolquer a no sé on. Bueno, potser els hem de deixar una mica l'oportunitat.
Uh-huh.
És natural, eh?
Equivocacions en farem tots.
Clar.
I més quan és el primer, no?
Exacte. Però també és normal que estiguem com més tenses, no? De que vulguem que el nen no plori, que estigui tot bé. És un instint que és biològic.
Aquí també, tornem amb el tema del sexe en el postpart, ens deies, tenim moltes vegades por a com reaccionarà el nostre cos després d'haver tret una criatura.
Sí.
Llavors aquí, com hem de treballar? Perquè un dia parlàvem d'aquestes dificultats en el sexe i crec que va ser una secció superinteressant per veure doncs, com ho hem de fer mentalment
mm-hmm.
per intentar doncs, que això no ens afecti tant i que puguem tenir finalment doncs, unes relacions doncs, amb més plaer i gaudir-les com s'haurien de gaudir. En el cas del postpart,
mm-hmm.
potser també ens hem de donar l'oportunitat, igual que hem de fer amb els progenitors, no?
Exacte. Jo el que recomano molt, primer, és fer una revisió exhaustiva. Què vull dir amb això? Doncs veure com està el sòl pèlvic, no? També. Són 9 mesos que sostens molt pes i, per tant, doncs anar a un especialista, fisioterapeuta, no? Amb sòl pelvià, veure com estàs tu i que et doni pautes, no? De recuperació física. I a nivell mental és molt important, perquè hi ha com una por anticipada, no? Després d'un part de... És que em farà mal. Llavors, hem de vigilar de no generar, que dèiem un dia, la dispaurènia, no? Aquest dolor a l'hora d'una penetració. És aquí on hem de fer una miqueta d'esforç i, mira, si tenim la parella perfecta, d'anar fent poc a poc. Què vull dir? Doncs anar introduint. Potser al principi no cal una penetració exhaustiva fins al final, però, bueno, podem fer una masturbació, alguna joguina, no? Anar a poc, potser més lubricació, perquè no hi ha tanta lubricació després d'un part, no?
Uh-huh.
La hormona no ajuda a generar-la i, per tant, utilitzar d'altres coses que, igual fins ara no hem fet servir. Però és poc a poc i anar confiant i també no ens oblidem de la masturbació, que sé que hi ha poc temps, amb un postpart i un nadó que plora i tu tampoc et sents del tot bé. Però a poc s'ha de tornar a la normalitat i no posar-nos pressa, que això també m'hi trobo, no? Ja no tinc la quarantena, ja hauria de tenir sexe. No, potser no. Potser has tingut un part dolorós i, mira, necessites més recuperació.
Uh-huh. Això el que queda clar és que físicament ens ho diran els metges que ens portin, les uh-huh. llevadores i els metges referents, i mentalment és la feina que hem de fer extra.
Sí, i conèixer el teu cos. Vull dir, el teu cos ha canviat. Jo sempre els dic, ha canviat, ja no és el mateix.
Llavors l'hem d'anar coneixent també durant l'embaràs.
Exacte, és aquí on vaig, no? Que moltes dones deixen, inclús això, de masturbar-se, de tenir sexe... Clar, s'estan oblidant d'una part molt important que no ha desaparegut. També ens necessitem, i just com et deia, l'embaràs genera molt més plaer que no pas estar-ne, no? Vull dir, al final el sexe el notes molt més.
Uh-huh.
Llavors, aprofitem-ho, vull dir, treballem aquesta zona.
És possible que després d'un... embaràs, postpart, les relacions siguin molt més plaents?
Bueno, m'he trobat algun cas, no?, de que molt a l'inversa, de que no lubricava, li costava molt, molta por al dolor, i clar, després d'un part, doncs imagina't, dolorós, i que ja he passat, i que no, doncs ha tornat a recuperar la parella d'una altra manera, i han introduït joguines, han introduït d'altres mètodes, i ara gaudeixen molt més del sexe, o és molt més tàntric, com sempre dic, no? Més eròtic. I era una part que, igual, no tenien abans.
Aquí, doncs, si et sembla, Sílvia, ens queden, un minutet i mig per acabar de tancar aquesta secció. Ja em quedo sense veu, imagina't. Per tancar aquesta secció, sobretot per a aquestes dones, aquestes parelles que estiguin doncs, en aquest procés, com et trobes tu, que en breus tindrem a l'Axel amb nosaltres.
A veure.
Segur que sí. Què els diries? Quin consell, també com a mare, els hi donaries a aquestes persones que ens escolten?
Primer, que validin les emocions, que validin el seu cos com canvia. Que canviarà i bueno, hi haurà por, hi haurà neguit, i no podem controlar-ho tot, tampoc. I el sexe, tampoc. Llavors, tornar a conèixer, sobretot, no? Tornar a connectar amb elles mateixes, que no ho poden fer tot. Aquest és el missatge de no, i no ho heu de fer tot. Vull dir, ajudeu-vos, no? I deixeu-vos ajudar, que això costa moltíssim. Per tant, jo recomano molt tornar a connectar, sortir, tornar a gaudir i no sentir-se culpable per no fer-ho.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió final. Sílvia, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja ens portaràs a l'Axel algun dia, eh?
I tant, i tant.
La temporada vinent tornaràs per aquí i farem hola, què tal?
A veure, merci.
Sílvia, ens veiem d'aquí uns dies. Tornes a estar per aquí amb nosaltres.
Gràcies.